Són les 8. Bon dia des de l'estudi de Ràdio Capital.
Bon dia de temps més inestable, increment dels núvols i pluja més probable a la tarda en una setmana marcada per temps insegur i molt variable.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom, avui és dilluns, dia 26 d'abril, i comencem l'última setmana del mes, una setmana que encetem encara amb el record recent d'un Sant Jordi molt especial. Justament d'això en parlarem en el programa d'avui. Valorarem com es va viure la diada en algun municipi del Baix Empordà i parlarem amb Gemma Garcia, de la llibreria Vitela de Palafrugell, per conèixer de primera mà com ho van viure els llibreters i llibreteres de la comarca. A més, però, tot i que Sant Jordi ho eclipsés una mica, hem de recordar que avui comença una nova etapa de la pandèmia. Avui oficialment s'aixeca el confinament comarcal i hi ha lliure circulació per tot Catalunya, entre altres canvis que va anunciar el PSCAT la setmana passada i que detallarem més endavant. Tot això en un moment en què els indicadors de la pandèmia al Baix Empordà augmenten lleugerament. Ara mateix tenim un risc de rebrot de 498 i una taxa de reproducció que s'enfila fins a l'1,63. Important seguir aquesta última dada perquè no hauria de ser superior a 1 i sol marcar l'evolució de la pandèmia. Seguirem pendents de què passa en les pròximes setmanes. Avui al Supermatí també explicarem algunes novetats més. Per una banda, les novetats de la propera edició de les festes de primavera de Palafrugell. I per l'altra també hem de parlar d'esport avui. I com sempre, tancant el programa, la Marc Coll ens portarà a conèixer alguna part de la comarca amb la seva secció Veus de l'Empordà. Comencem. En primer lloc, hem de saludar l'equip de redacció que fa possible aquest programa. Comencem saludant a l'Eugènia Güell. Bon dia, Eugènia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brinés, bon dia.
Hola, bon dia.
Som-hi amb els titulars del dia. El 88% de les empreses del Baix Empordà encastades pel Consell Comarcal declaren davallades en la seva activitat.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha encastat 208 empreses de la comarca dins el projecte del Pla de Reactivació Socioeconòmica. D'aquestes, un 36% de les empreses declara una disminució d'entre el 25 i el 50% de l'activitat. En canvi, un 28,8% dels encastats asseguren que la seva activitat ha disminuït entre un 50 i un 75%.
Palafrugell ha presentat unes festes de primavera evidentment marcades per la Covid-19.
Aquest any tampoc hi haurà carrusel. El que sí que s'ha programat són altres activitats com, per exemple, un element pedagògic vinculat a les escoles, una gran exposició que recull els quasi 60 anys d'història de les festes i un mocador com a element emblemàtic.
La regatista del Club Nàutic Port d'Aro, Cristina Pujol, participarà als Jocs de Tòquio.
Sí, la regatista de Sant Cugat, Cristina Pujol, que pertany al Club Nàutic Port d'Aro, ha aconseguit la classificació per als Jocs Olímpics que es disputaran aquest estiu a Tòquio.
I seguim parlant d'esport perquè Cesc Sampau continuarà dirigint el club esportiu Bisbal Bàsquet.
Cesc Sampau i el Sol Gironès Bisbal Bàsquet han arribat a un acord per renovar la seva vinculació una temporada més, després que el club hagi aconseguit la permanència en la seva primera participació a la Lliga EVA.
I Calonge viu un Sant Jordi singular i global amb llibres de diverses nacionalitats dels veïns del poble.
Sí, a Calonge i Sant Antoni enguany han optat per celebrar un Sant Jordi amb llibres de més de 75 nacionalitats dels veïns del municipi. És una iniciativa que l'Ajuntament ha volgut fer per celebrar una diada inclusiva. I la recepció d'aquesta iniciativa ha estat molt positiva per part dels veïns, que es mostren encantats amb la diversitat cultural.
Moment de saludar l'Albert Aparicio per fer un cop d'ull a la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Hem tingut un Sant Jordi cap de setmana amb bon temps, però sembla que l'abril s'acomiadarà amb poc sol, és així?
Doncs una darrera setmana del mes d'abril que tindrà allò que també és característic de la primavera, com són la pluja i un estat de cel i temperatura amb grans canvis al llarg de la setmana, fent que de fet sigui l'època de l'any on la predictibilitat del temps és més baixa. Inici de setmana, doncs, amb un cel entre mig i força ennuvolat, els núvols aniran guanyant protagonisme, sobretot a partir de migdia, i la pluja, que serà més probable durant la tarda, localment ho pot fer acompanyada de tempesta fins la propera matinada. En general, els registres seran poc abundants, però. trobem un avís de perill de part del Servei Meteorològic de Catalunya per alteració marítima al Baix Empordà, amb vent de gregal que guanyarà una mica d'intensitat al migdia i una temperatura màxima d'entre 16 i 18 graus. Demà i part de dimecres continuarem amb un temps força insegur, dimarts encara amb algun ruixat o plogim, menys probable que avui, i un cel tapat amb descens de la temperatura màxima. Aquesta inestabilitat, amb cel variable, es mantindrà tota la resta de setmana.
Gràcies, Albert. I avui el comentari d'opinions el porta l'advocat Marc Traiter.
Sovint hi ha clients que aprecien que els expliqui amb un llenguatge clar i entenedor quina és la seva situació a nivell legal. Quan vaig iniciar-me dins l'exercici professional de l'advocacia, vaig adonar-me de la dificultat d'explicar a algú a l'IE el dret quines són les seves opcions sense utilitzar llenguatge jurídic. La dificultat es troba en que en utilitzar un llenguatge planer es perd concreció i exactitud, fet que inevitablement provoca haver d'esforçar-se a no diluir el missatge. Tot i això, en aquesta justícia que s'administra en palaus per autoritats, hi ha qui encara troba plaer no només en vestir una toga, sinó també en utilitzar expressions gremials o un llenguatge volgudament forense. No només parlem del clàssic «con la veña señoría», sinó també expressions com «guarda en sala», «en el plazo de una audiencia», «de oficio». Quan acompanyo algú al jutjat, sovint em sento com un traductor. És cert que en un entorn formal i seriós com és el de la justícia, potser és millor informar el client de que s'ha estimat la demanda o que l'han absolt, més que no pas que s'ha guanyat el judici. La primera forma d'informar pot marcar masses distàncies. La segona pot ser massa eufòrica, però el que no pot passar mai és que el client no comprengui el seu advocat. A l'exercici de l'advocacia, encara és habitual finalitzar els escrits que es presenten al jutjat amb un «suplico» i «es justicia que pido en». Personalment, presento la majoria d'escrits en català i a l'hora de suplicar, sol·licito el que s'escaigui. Sabent que la majoria de jutges de primera instància són joves, resulta innecessari parlar-los com si estiguéssim en un altre segle. Tot i això no val confondre's. Per més anys que passin, un jutge continua sent sa senyoria i cal ajustar el tracte i el llenguatge al que és l'exercici del poder jurisdiccional. Com a conclusió, si algú en aproximar-se a la justícia observa un llenguatge distant, de difícil comprensió, no cal que es preocupi. Fa segles que això és així. El que és preocupant és sortir-ne sense solucions.
Ara posarem una mica de música. Aquest dilluns, el canadenc The Weeknd ha estrenat una versió remix del seu últim èxit, Save Your Tears, en col·laboració amb Ariana Grande. Si no l'heu escoltat, ara podreu veure si us agrada més que l'original, perquè avui és la cançó del dia. So happy when I'm not with you, but then you saw me, caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes.
Els indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la ràdio capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, amics. Soc en Genís Bou, saxofonista i director musical dels Gramophone All-Stars Big Band. Us envio una abraçada fortíssima per felicitar aquests 20 anys de Ràdio Capital. Espero que en pugueu celebrar molts més. Una abraçada, salut.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 12 minuts a les 8 del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital i comencem ara a repassar l'actualitat del Baix Empordà. Com us deia, avui s'acaba el confinament comarcal dues setmanes després de la seva reinstauració. Tot i que en els darrers dies s'havia especulat sobre la possibilitat d'obrir la circulació de la ciutadania a la seva vegueria corresponent, finalment s'ha optat per permetre-la a tot Catalunya. Pel que fa a les trobades socials, a partir d'aquest dilluns es pot reunir gent de diferents bombolles de convivència, però mantenint el límit de 6 persones. I poden trobar-se en bars i restaurants de centres comercials que poden reobrir. Es manté la restricció horària que obliga aquests establiments, però a tancar a les 5 de la tarda. Tot i que el conseller d'Interior, en funcions, Miquel Sampert, ha obert la porta a permetre el servei de sopars els propers dies si les dades epidemiològiques acompanyen. En l'àmbit educatiu, el batxillerat i els cicles formatius recuperen la presencialitat a les aules, mentre que les universitats seguiran combinant les classes físiques amb les sessions telemàtiques. També es relaxen les restriccions a l'esport i les activitats religioses, ja que hi podrà haver aforaments del 50% i no ja del 30% a centres esportius i de culte. Quan el comerç s'elimina el límit de 800 metres quadrats i ja poden reobrir totes les botigues, tot i que amb un aforament encara del 30%. Això permetrà a les grans superfícies no haver de restringir l'accés a part dels seus establiments. Parlant de pandèmia i restriccions, el 88% de les empreses baixempordaneses encastades pel Consell Comarcal en el marc del Pla de Reactivació de la Comarca manifesten que han patit davallades en la seva activitat. Paula Brines.
D'aquestes, un 36% de les empreses declaren la disminució d'entre el 25% i el 50% de l'activitat. En canvi, un 28,8% dels encastats asseguren que la seva activitat ha disminuït entre un 50% i un 75%. Aquests són els resultats de l'enquesta adreçada a les empreses del Baix Empordà que el Consell Comarcal va publicar el passat mes de febrer amb motiu del projecte del Pla de Reactivació Socioeconòmica. Hi han participat 208 empreses de la comarca i els resultats han servit per poder aplicar les mesures correctores adequades dins d'aquest pla que s'està redactant i que vol arribar a ajudar les empreses petites de la comarca. Xavier Dilmé, vicepresident i conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, explica que es volia conèixer l'afectació de la pandèmia a nivell micro.
Un dels altres grans problemes ha sigut fer front als pagaments, ja que un 86% dels participants, la gran majoria, han notat una reducció important de vendes.
De fet, un 42,79% ha tingut problemes per pagar les cotitzacions a la Seguretat Social i un 30,29% per pagar sous i salaris. En relació a la plantilla de les empreses, 199 dels participants han comentat el percentatge d'afectació ERTO i només 19,1% han aplicat expedients ERTO que han afectat entre el 75 i el 100% dels treballadors. En aquest sentit, el 76% de les empreses qualificarien com a dolenta o molt dolenta l'activitat a principis del 2021.
I què en diu Xavier Dilmé d'aquests resultats?
Comenta que no per esperar deixen de ser contundents i alarmants. A més, explica que el pla de reactivació socioeconòmica ha de servir per pal·liar aquests efectes de la pandèmia i tindrà dues vessants, una empresarial i una social per a persones que s'han quedat sense feina. I comenta el següent.
Moltes empreses també han pres mesures per adaptar-se a la situació de la pandèmia.
Sí, un 46,15% dels enquestats han potenciat el màrqueting digital o han actualitzat la seva pàgina web. A més, un 24,52% han implementat el teletreball com a mesura. Dins el total de 208 empreses participants, la meitat són empreses classificades com micropimes, amb menys de 10 treballadors. També la majoria eren societats limitades i persones en règim d'autònoms. Un 44,7% tenien contractades entre 1 i 5 persones treballadores i un 20% no tenien cap persona en plantilla. Els sectors predominants han estat el comerç, l'hostaleria i la restauració i altres serveis.
Ara anem cap a Palafrugell perquè han presentat unes festes de primavera per enguany que estaran marcades per les restriccions en la lluita contra la Covid-19. Malgrat aquest fet, que ja va provocar que l'any 2020 no sortís el carrusel Costa Brava ni haguessin activitats vinculades a les festes, per aquest any s'han preparat tota una sèrie d'elements destacables, Eugènia.
Entre aquests s'hi troba un element pedagògic vinculat a les escoles, una gran exposició que recull els quasi 60 anys d'història de les festes i també un mocador com a element emblemàtic. Tampoc s'ha d'oblidar que per primera vegada s'estableix una col·laboració estreta amb el Festival Ítaca que portarà diversos concerts del municipi i que l'edició d'aquest any és la primera que té el carrusel com a element festiu tradicional d'interès nacional. Tot i això, ben aviat a les xarxes socials de festes de primavera es publicarà tota la programació d'aquesta edició número 59. Una vegada més, l'acte de presentació que es va fer va servir per mostrar per primera vegada com serà el cartell d'aquesta edició i com a acte d'homenatge a la figura de Josep Puig, persona sempre vinculada fortament a la tradició de les festes, s'ha utilitzat una obra d'ell per fer-ne el cartell. Ha estat creació de la Laia Puig, neta de Josep Puig.
I aquest any hi haurà novetats perquè des de l'organització de les festes de primavera també s'ha anunciat la creació d'un mocador de color blau que s'ha de convertir en un element icònic de les festes.
El mocador es podrà trobar ben aviat als establiments del municipi i s'espera que la gent se'l lligui al coll durant els dies de les festes. D'altra banda, el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat mes de desembre declarar el carrusel de la Costa Brava com un element festiu tradicional d'interès nacional. D'aquesta manera, passa a formar part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. El carrusel Costa Brava o Carnaval de Carnavals és un important referent identitari per Palafrugell i el seu entorn territorial. En la seva darrera edició, l'any 2019, unes 30.000 persones van seguir la desfilada a peu de carrer.
I avui també hem de parlar d'esport perquè hi ha novetats al Baix Empordà. Per exemple, la regatista del Club Nàutic Port d'Aro, Cristina Pujol, participarà als Jocs de Tòquio. Sergi.
La regatista de Sant Cugat, Cristina Pujol, que pertany al Club Nàutic Port d'Aro, ha aconseguit la classificació per als Jocs Olímpics que es disputaran aquest estiu a Tòquio. Pujol, de 27 anys, ha assolit la fita en el preolímpic disputat a Vilamoura, Portugal, quedant 22ena, la millor posició de la Federació Espanyola.
Repassem una mica la trajectòria de Cristina Pujol?
Sí, d'entre els seus èxits esportius destaquen un top 10 en el Campionat del Món i en el Campionat d'Europa Juvenil, una tercera posició en el Campionat del Món per equips, tres campionats d'Espanya, també es va proclamar campiona de la Copa i millor regatista espanyola en el Campionat del Món de Làser del Japó el 2019 i, a més, havia guanyat la Copa d'Espanya d'Ilka 6 al Reial Club Nàutic Port de Pollença, a Mallorca, aquest abril, en la darrera competició prèvia a la cita de Portugal. Cristina Pujol serà, doncs, la representant espanyola en la modalitat d'Ilka 6 als Jocs de Tòquio.
I no canviem gaire de tema, seguim amb l'esport, perquè Cesc Sampau continuarà dirigint el Club Esportiu Bisbal Bàsquet. Sergi, seguim amb tu també.
El tècnic de Llívia i el club bisbalenc han arribat a un acord per renovar la seva vinculació una temporada més. Un cop finalitzada la primera experiència del club a la Lliga EVA, en la qual s'ha aconseguit la permanència, Sampau veu recompensada la seva tasca al capdavant d'un equip que aspira a mantenir la columna vertebral i consolidar-se en aquesta categoria d'àmbit estatal.
I de Cesc Sampau, què en sabem?
Doncs parlem d'un entrenador amb experiència i que ja havia dirigit equips com el Llívia, el Blanes o el Sant Cugat. Sampau va ser l'aposta del Sol gironès Bisbal Bàsquet per portar el timó en el debut del club a una lliga tan exigent com la EVA. I ara ja treballa amb la vista posada a una il·lusionant temporada 2021-22.
I com us deia al principi del programa, avui també volem saber com es va viure el Sant Jordi al Baix Empordà. El divendres a Ràdio Capital vam fer un programa especial de Sant Jordi, que us animem a recuperar, en què vam estar en directe a la Bisbal, a Palamós i a Palafrugell, explicant el bon ambient que hi havia durant el dia. Avui també hem d'explicar com es va viure a Calonge. El municipi va viure un Sant Jordi singular i global, amb llibres de les diverses nacionalitats dels veïns del poble. Paula.
Així és, Calonge i Sant Antoni enguany han optat per celebrar un Sant Jordi amb llibres de les més de 75 nacionalitats dels veïns del municipi. A més, s'han convidat els cònsuls de diferents països per tal que poguessin gaudir d'aquest Sant Jordi i per obtenir els diversos llibres que seran custodiats a la biblioteca municipal i podran ser demanats en préstec pels habitants del municipi. Això explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella.
El que volíem era un Sant Jordi singular que abracés totes les nacionalitats que viuen, conviuen amb nosaltres, empadronades en el poble. El resultat és que hem convidat a 75 nacionalitats, 1.400 cartes de les 2.300 persones que viuen, que venen de països estrangers. Tenim aquesta riquesa biogràfica, intel·lectual i professional, i el que volem és fer una crida perquè sàpiguen que comptem amb ells i perquè la majoria d'ells estimen molt la cultura i volem que reunir-los a l'àgora pública precisament per compartir literatura.
Aquesta iniciativa de l'Ajuntament per fer una festa inclusiva ha tingut una recepció molt positiva per part dels veïns, que mostren el seu entusiasme per la representació literària de la diversitat cultural que hi ha al municipi, tal com explica una veïna de Sant Antoni, Dolors Guasc.
He felicitat a la gent que ho ha muntat perquè el trobo molt interessant el fet de poder ajuntar gent de diferents nacionalitats, perquè aquest és un espai que hi ha molta gent de fora i se senten molt més acollits.
I ara volem seguir parlant d'aquest Sant Jordi, però canviant de perspectiva per saber com el valoren els llibreters i llibreteres. Per això avui parlem amb Gemma García, llibretera i propietària de la llibreria Vitel Espai Fòrum de Palafrugell. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Realment t'agraïm molt que hagis vingut aquí avui, després d'un dia d'un Sant Jordi tan especial i també tan cansat, entenc. Realment vau anar de bòlit, no? No vau poder parar gaire.
Sí, sortosament vam anar de bòlit. I la veritat és que estem contents, molt contents. I el cansament content es porta molt millor.
Exacte, i tant. Per la gent que no ho sàpiga, Palafrugell va ser un dels municipis del Baix Empordà que sí que va tenir fira de parades de llibres i roses. Com va ser aquesta fira?
La fira va estar molt i molt bé, va estar molt ben organitzada. Aquest any ho han portat des del Departament de Joventut, diguem-ne, i la veritat és que ho han fet molt bé, perquè s'ha fet amb molta determinació, que és el que calia, però també amb molta flexibilitat i escoltant molt a la gent que hi participàvem. Per tant, a nivell d'organització, tot va ser molt fàcil, i després, a nivell de resposta de la gent, va ser sensacional.
Això va ser durant tot el dia? Es va mantenir així aquest ambient?
Sí, 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 sempre hi ha, de quan fèiem els Sant Jordis normals, diguem-ne, hi ha l'estona aquella de migdia, que sempre fluixa, perquè la gent, evidentment, dina, però el ritme durant tot el dia. Van començar a primera hora del matí les escoles, que ens va enganxar que encara no havíem acabat de parar, i es va anar mantenint tot el dia, sí, sí.
Va superar realment les vostres expectatives, aquesta bona resposta de la gent? Us ho esperàveu?
Sí que va superar les expectatives. Mira, la incertesa hi ha estat fins a l'últim moment. D'una banda, recorda que per Setmana Santa ens van deixar obrir, o sigui, no hi havia confinament comarcal, i després posen el confinament comarcal, i la veritat és que vas amb aquesta incertesa, arribes fins a l'últim dia, perquè penses, bueno, i si no es fa? Clar. I si pot passar qualsevol cosa en aquests moments? Per tant, estàs sempre amb aquella estira i arronsa. I la veritat és que quan van tornar a fer el confinament comarcal ens vam desanimar una mica, perquè vam dir, ostres, no. I a més l'obren el dilluns. Dius, ostres, era un divendres i per aquí podia ser molt i molt bo. I llavors vam dir, bueno, és igual, doncs que vingui el que vingui. I la veritat és que sí, ens va sorprendre.
Sí, sí, és això que dius, eh? Veníem d'uns mesos que, per exemple, el gener-febrer tampoc us deixaven obrir els caps de setmana. És això de que pot canviar tot d'una setmana per l'altra, i realment, doncs, vau pensar que no es podria fer, no? En algun
hi ha un dia fatídic de la setmana, que són els dijous.
Sí?
Cada setmana, el dijous al dematí, penses, aviam, avui. Sí, sí. Però, bueno, en aquest cas, el confinament comarcal, que no era l'opció, diguem-ne, que desitjàvem tots, però la veritat és que ha anat molt bé. Vull dir que no sé com hauria sigut si no hagués hagut el confinament.
I pel que fa a la teva llibreria en concret, de Palafrugell, clar, el 2000, va obrir el 2020, en plena pandèmia, el mes d'agost, però vosaltres ja vau participar al Sant Jordi del 2020, el que es va fer el juliol. Com va ser això?
Home, Vital Espai Fòrum s'havia d'obrir el 22 de març. El 15 ens confinen. A més, a nosaltres, en el nostre cas, ens va coincidir que també fèiem un trasllat a l'Escala. Sí. El 22 de març obríem aquí a Palafrugell, i la setmana següent estava previst fer un trasllat a l'Escala. Es confinen el juny, quan ens deixen anar, decidim que primer fem el trasllat de l'Escala, entre altres coses perquè aquí ens havíem quedat amb una setmana de temps per obrir la llibreria, i aquesta setmana, això ho sabrà tothom que obre algun negoci, és aquella que ha de venir el fuster, que està lligat amb el vidrier, que està lligat amb el ferreter, que està lligat amb no sé què. Llavors muntar això ara era impossible. Per tant, em diu, obrim a l'Escala, que ja està a punt, i després obrim aquí. Llavors, tot això, què va passar? Doncs que tothom va anar molt, molt retardat, les vacances pel mig, i vam anar fent i fins poder obrir a finals d'agost. Però el juliol es feia el Sant Jordi d'estiu, i la veritat és que vam pensar que ens havíem de presentar, la gent havia de posar-nos cara, saber qui érem, i havíem de, d'alguna manera, explicar amb la nostra presència de que això continuava, que la pandèmia, de moment, encara no ens havia vençut. I aquesta va ser la intenció.
També volia saber de primera mà com es prepara un Sant Jordi, primer el 2020, en un lloc que no n'has fet mai, com era el vostre cas a Palafrugell, i també ara, amb aquesta incertesa, com es prepara? És a dir, com preveieu quins llibres portar, quants portar-ne, davant amb aquesta incertesa que ens envolta?
Clar, és molt complicat. Jo crec que aquesta és la part més complicada, perquè el dia de Sant Jordi el que fas és cansar-te físicament, però és allò, els daus ja estan tirats. Aquesta part és molt complicada, sobretot per això que comentes tu, per la incertesa aquesta, perquè dius, bueno, si jo, per exemple, si tenim que no hi ha confinament, has de comprar una quantitat de llibres.
Clar.
Si hi ha un confinament comarcal, n'has de comprar un altre. Si hi ha un confinament municipal, n'has de comprar un altre. Per tant, això és, sobretot, és molt neguitós, perquè estàs tot el dia com molt pendent d'aquest tema. Però clar, és l'única manera. Per altra banda, clar, comences molt tard en situacions així a comprar, perquè estàs intentant que... Exacte, per on van els trets. Comprar molt tard vol dir que et pots trobar que molts títols ja no hi són, perquè en realitat els llibreters, el Sant Jordi ens ve al cap l'endemà de Reis, eh? Sabem que és la propera fita, perquè al febrer ja surten les novetats que van per Sant Jordi. i per tant hem d'estar molt alerta al que surt, al que es respira, quins llibres creus que poden interessar més, quins vols potenciar, estàs com molt pendent i inclús llegeixes pensant què voldré promocionar per Sant Jordi, perquè n'hi ha uns que saps que seran els bestsellers i aquí l'única cosa que has de mirar és de tenir prous llibres. Però després n'hi ha uns altres que són els que tu vols vols prescriure. I llavors per això te'ls has de llegir, els has de comentar amb les teves companyes de llibreria, perquè, bueno, perquè la nostra feina com a llibreters no és vendre llibres en un supermercat.
Clar.
Evidentment hem de vendre llibres, si no no existirem, però també hem de crear-nos una marca, de dir, nosaltres estem potenciant què? La literatura catalana, estem potenciant quin tipus de literatura, estem treballant, doncs, en promocionar la lectura amb els nens, volem entrar en tot aquest món.
Clar, has de saber, doncs, perquè com pensarà la gent de la teva llibreria, no? Una mica, també, a qui et dirigeixes,
d'això. Sí.
I mira, també sé que no es pot comparar amb el 2020 i que el 2019 a Palafrugell no hi vau ser perquè la llibreria no estava oberta, però, per exemple, comparant-ho amb el 2019 a l'Escala, que sí que vau fer Sant Jordi, com ha estat el nivell de vendes aquest any?
Ha estat molt bo. Ha estat molt bo. Sí, sí, no, no ens queixem. De veritat que no ens podem pas queixar. Ha estat molt bé. Jo crec que com si no hi hagués hagut pandèmia, et puc dir. Sí, sí, sí.
Ostres, que bé. Això donarà energia al sector?
Sí, sí, sí. Jo crec que el que ahir vam viure tots els del sector del llibre és molta emoció. Molt veure la gent amb ganes, amb moltes ganes. Jo crec que jo no vaig veure ahir mascaretes, per exemple, cosa que és una cosa que a mi encara m'impacta molt, veure mascaretes quan en els actes públics, pel carrer i a la llibreria i així no, perquè ja estàs acostumat, però quan vaig a un acte públic em ve sempre la imatge com seria sense les mascaretes, no? Doncs jo ahir no les vaig veure, jo veia molts somriures als ulls de la gent, moltes ganes i molts ànims, que ens donaven molts ànims i molts agraïments. Jo crec que tots necessitàvem un dia així, i a més vam tenir la sort del dia que ens va fer.
Sí, 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 jo també penso que aquest Sant Jordi ha anat bé tant per llibreters, per donar un impuls al que, bueno, al que queda de pandèmia, però també a la gent, perquè hem fet una festa que s'ha pogut celebrar, com deies, bastant com es celebrava abans, i ha sortit bé. Per tant, això...
Sí, perquè el Sant Jordi té aquest component de que és una festa de tots. Jo recordo les entrevistes que ens van fer després del dia del llibre del juliol, i jo deia el mateix, ha estat molt bé i estem molt contents d'haver-la fet, i potser avui ja sentia veus que deien que potser es repetiria aquest any. Bueno, serà fantàstic si es fa, però sí que és veritat que no era Sant Jordi.
Clar.
Vull dir, encantats i molt contents de que s'hagi fet. Però aquell sentiment de que Sant Jordi és de tots, és la festa de tots, no hi era el juliol, evidentment.
Sí, sí, perquè clar, va passar el 23 d'abril, va passar, i tots vam ser conscients de que no celebrava Sant Jordi, que no sé, decoraven balcons, no?
Sí, 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 totalment d'acord.
Si et sembla, passem a parlar de llibres en concret. A la teva parada, o la llibreria, si haguessis de fer un rànquing dels més triomfadors de la Diada.
Els que s'han venut més?
Sí.
A veure, dels que s'han venut... Jo no l'he fet, encara, vull dir, no he mirat números, no he mirat res, perquè ja ho farem, ja hi ha temps per fer-ho, però vaja, d'estar a la parada i a la llibreria, es va vendre... Dels que més es van vendre va ser de ficció el Tàndem, de la Maria Barbal, el d'en Xavier Bosch, en Jaume Cabré, també, que va sortir molt tard, però també es va vendre molt bé. I quin més et diria? I després va ser espiocat, En Gerard Quintana també es va vendre moltíssim. I llavors es va vendre... Bueno, a mi és que en realitat em fan molt felices aquelles vendes de lectures que anem prescrivint, i llavors es va vendre molt espiocat el que havíem anat parlant i comentant amb la gent, i t'ho recordava. No va haver-hi, que a mi m'agrada molt, sincerament, un sol títol. Això havia passat algun any, i me n'alegro molt per l'autor o l'autora que li hagués passat, però la veritat és que a mi m'agrada més quan és més repartit.
Mm-hmm. És curiós, perquè a mi em crida l'atenció, perquè molts d'aquests llibres que has comentat, de fet la majoria em sembla, estan a les llistes dels més venuts a tota Catalunya.
Sí, perquè... Sí.
El més venut de ficció catalana, Oriol Mitjà també, no ficció, i quan vam parlar
ahir
amb la Ciclantana de la Bisbal durant el programa especial, també ens va dir aquests mateixos títols. Per què creus que és això, que a tot arreu doncs es venen els mateixos llibres? Hi ha com una fórmula, o és pels mitjans, què diries?
Bueno, eren previsibles, aquests títols, eren totalment previsibles. Són d'entrada són autors que tenen molts seguidors, i per tant estan ja a l'espera de que surti el títol. Si el títol, a més, surt en la campanya de Sant Jordi, i a més va acompanyat d'unes promocions de presentacions en diferents punts estratègics del país, la fórmula és clara. Uh-huh. Sí, sí.
Sí, de fet, molts d'aquests perfils són similars, no? Persones ja conegudes, que tenen abans de Sant Jordi, clar.
Sí, sí, sí.
Tenen sempre èxit, aquest tipus de llibres, veritat?
Sí, 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 per això que et comentava, perquè ja té tots els components perquè això passi.
I ara aquests llibres, vull recuperar això que has dit, aquests que has dit que et sorprenia o que t'agradava vendre perquè tu els havies recomanat o perquè són marca de la Vitela, quin exemple podries posar?
Home, per exemple, vam vendre molt bé Hamnet, de la Maggie O'Farrell, vam vendre molt bé també en Francesc Serés, és que hi ha uns títols, la Delfín de Vigan, amb les gratituds, bueno, aquest tipus de literatura, que a més es ven moltíssim, no només aquí, sinó tot el món, que realment són títols que quan els llegim ens frepen i els promocionem. O sigui, a veure, al final, per escriure un llibre no és res més que argumentar en el teu client, en el teu amic, allò que a tu t'ha agradat molt.
I tant.
És a dir, tu el que recomanes és sempre el que t'agrada molt. Per tant, per escriure un llibre no és res més que això. El que passa és que intentes posar-hi uns arguments doncs, més literaris o... Uh-huh. O més d'allò, però la veritat és que sí, aquests títols també van sortint i els anem recomanant.
M'ha agradat sentir el títol de Hamnet perquè me'l vaig comprar jo així una mica d'intuïció, o sigui que fantàstic.
I comences a ser una mica vitaliana,
També tinc una sensació, que a veure si la comparteixes, que últimament, els últims anys, la gent dona valor i importància a les editorials catalanes així més petites o més joves. Òbviament amb el cap Periscopi, Bien Edicions, també Cirillà, aquí al Baix Empordà. Creus que és així?
Sí, totalment d'acord. Sí, aquestes editorials que has citat estan fent una feina increïble i impecable. És a dir, les necessitem que hi hagin aquestes editorials que a més són editorials que arrisquen, que no es deixen portar per la cosa fàcil, que saben que vendran superbé i que d'allò. Hi ha molta recerca, cada una amb el seu estil, la recerca de bona literatura, de bons temes, i a l'hora d'editar són magnífics, fan unes edicions supercuroses, cuidades, la veritat és que són meravelloses i les necessitem. És un tipus d'editorial que hem de potenciar perquè ens enriqueix molt com a país.
Sí, i jo crec que encara que els més venuts siguin aquests que hem comentat, doncs jo crec que la gent també ho valora, això. Sí,
és que ho hem de valorar, vull dir, no pot ser que hi hagi només un gran grup o dos grans grups que s'ho mengin tot, no, necessitem per l'enriquiment de la literatura, perquè és el nostre enriquiment en el fons, i el nostre enriquiment és l'enriquiment del país, necessitem aquest tipus d'editorial sí o sí.
I ara, no crec que tinguessis temps tu ahir de mirar llibres per tu mateixa, no?
Bueno, sí. No és que tingués temps de mirar molt, però sí, és clar que em vaig emportar el meu Sant Jordi.
A veure, digue'ns quin és.
L'últim del Josep Maria Esquirol.
Uh-huh. Vale. I ara, ja sé que Sant Jordi ja ha passat, però a mi m'agrada molt que ens recomanin llibres que agradin a la gent. Ens en recomanes algun?
Ai, a veure, és que ja us n'he dit uns quants de títols. Bueno, els que us he comentat, el de Hamnet, el de les gratituds, de la Delfín de Vigan, el de l'Esquirol, jo us el recomano d'entrada, sense haver-lo llegit, eh? Ja, sense haver-lo llegit. Bueno, a veure, us podria recomanar poesia, perquè aquesta és una de les coses que quan aconseguim que el Sant Jordi també es vengui poesia, vol dir que hem pujat un grau més, perquè el Sant Jordi costa molt de vendre poesia. Uh-huh. És una cosa que no acabo d'entendre, però és així.
I es va vendre ahir poesia?
Molt poca, molt poca. Però és que, a més, no en parla ningú.
És veritat.
No en parla ningú. Les poques coses que he fullejat aquest dematí a la premsa, ningú parla de poesia. Ficció, no ficció, català, castellà, infantil, juvenil, però ningú diu poesia.
Uh-huh. És veritat.
Doncs, bueno, doncs us recomano poesia.
A veure, algun títol?
A veure, algun títol. És molt lleig si recomano algun títol de Vitel·la?
No, jo crec que no.
No?
Jo crec que pots.
Home, doncs jo us recomano els dos darrers títols de Vitel·la. L'últim és L'Ocant dels Mesos, de Víctor Català, amb una edició preciosa de l'Enric Casasses, que a més l'ha il·lustrat amb dibuixets seus, per tant és un poemari il·lustrat. L'edició filològica l'ha fet ell, ha fet el pròleg, i a més està dibuixat per ell, amb dibuixos que va fer expressament per aquest poemari. Aquest poemari és el primer poemari i és el primer llibre de Víctor Català que s'havia editat l'any 1901 i sol, com a tal, no s'havia tornat a editar mai més.
Caram.
Per tant, ens va fer molta il·lusió fer-lo. I L'Estiuejant, de Josep Maria Fonalleres, que és un llibre de poesia magnífic i que la veritat és que l'editorial ens està donant moltes alegries. No és que no contéssim que ens donessin tant, però és que la poesia costa molt i en canvi se n'està parlant moltíssim, i és un llibre que ja va sortir al setembre i que porta dues edicions.
Perfecte, doncs mira, ja tenim poesia apuntada i preparada per quan tornem a comprar llibres. Ara, si et sembla, també volia parlar una mica dels propers mesos a la Vitel·la, no? Aquí a Palafrugell teniu un espai per fer presentacions, per fer actes, i de fet heu estat molt actius les últimes setmanes. Hi ha un objectiu de ser un espai referent a nivell cultural i social?
Sí, però més que res hi ha l'objectiu d'intentar fer les coses bé. O sigui, la nostra feina és molt clara, és promocionar la lectura. Uh-huh. I és treballar en tot allò que té a veure amb el món del llibre. Les presentacions és una part fonamental per nosaltres. Però a part és que ens agraden molt, perquè és posar en contacte l'autor amb els seus lectors. I ho gaudim molt. L'espai ens permet fer aquest tipus d'actes, que és una de les coses per les quals ens vam engrescar. I la veritat és que totes les presentacions que hem fet han anat molt bé. La gent està responent. Hem hagut, bueno, en aquest any tan estrany, hi ha hagut èpoques que no ens han deixat fer presentacions, no han deixat fer actes culturals, unes altres que ens van tancar el cap de setmana, i per tant, si ens tanquen, tampoc podem fer actes, però sempre que hem pogut, n'hem fet. I la veritat és que estan funcionant molt bé, la gent està responent, i evidentment anem en aquesta línia. Tot això volem ampliar amb tallers, volem ampliar amb clubs de lectura, però bueno, ja irem fent a mesura que les coses es vagin posant. De moment, el que sí és clar és que continuarem amb la línia de presentacions, i mica en mica, a mesura que es vagin arreglant la situació, doncs irem ampliant també l'oferta.
D'acord, o sigui que en els propers mesos podrem trobar presentacions.
Presentacions i exposicions.
I exposicions, molt bé. I ja per anar acabant, després d'aquest Sant Jordi, encareu encara amb més positivisme aquesta organització d'activitats després de veure aquesta resposta de la gent?
Sí. També t'he de dir que a nosaltres ens costa una mica que ens tombin l'optimisme. Quan ens el tomben, llavors caiem amb la tristesa absoluta. Però sí, evidentment, és un... Vull dir, aquest Sant Jordi ha estat... Bueno, una dosi important d'optimisme, i que ens el fem nostre per continuar batallant, i tant que sí.
Doncs esperem que l'any que ve ens puguem tornar aquí a trobar per parlar d'un Sant Jordi encara millor i més normal, i mentrestant estarem al cas del que aneu fent a la llibreria. Moltes gràcies per ser avui aquí.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per estar pendent sempre del que estem fent. Us necessitem, també, perquè ens ajudeu a fer aquesta tasca. Aquesta tasca és una mica la tasca de tots. Moltes gràcies.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I una setmana més acabem el programa de dilluns visitant un dels municipis del Baix Empordà amb la secció que ens porta la Mar Coll, Veus de l'Empordà. Bon dia, Mar.
Bon dia, Anna.
Com estàs?
Com estàs? Bé, tu què tal?
Molt bé, molt bé.
Ressaca de Sant Jordi?
Una mica. Ara ja hem parlat del tema. Ara assumim la secció. En el darrer programa vam donar veu a les bitlles catalanes, un esport que era molt arrelat a Mont-ras. Avui quin municipi visitarem i què ens descobriràs?
Doncs mira, doncs avui ens desplacem fins a un dels municipis més petits de Baix Empordà, que és Palau-sator. Uh-huh. Aquest poble d'interior té poc més de 300 habitants i està situat entre Forallac i Pals. Tot i ser un poble petit, Palau-sator té l'honor de tenir la primera sidra 100% catalana feta amb pomes de l'Empordà. I per conèixer aquest projecte tenim amb nosaltres avui al Supermatí en Pau Frigola, gerent del MoMA. Bon dia, Pau.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Aquí. Pau, ara comentava, el gerent del MoMA, el vostre negoci és un negoci familiar que ha anat creixent, primer com a productors de fruita i ara amb una sidra, amb aquesta sidra que comentava, 100% empordanesa i un restaurant. Com ha sigut aquesta evolució?
És així. Bueno, nosaltres fa més de 50 i 60 anys que el meu avi va començar a dedicar en el sector de la fruita, a plantar pomeres i peres i presseguers. Actualment només tenim pomeres. Va ser un dels socis de la cooperativa que tenim a Bordils, Girona Fruits. Amb la marca Girona Fruits és amb la que venem doncs, totes les pomes, amb totes les diferents famílies que estem associats a la cooperativa. I la nostra família fa, entre el 2012 i el 2013, veient una mica que el mercat de la poma, pues, bueno, la globalització ens porta que les pomes anaven i venien i la fruita i la verdura, fruit i verdura ve i va de tot arreu, pues, bueno, estàvem una mica matxacats, sobretot amb el preu, amb les liquidacions que rebíem de la fruita. I buscàvem alguna idea per buscar algun valor afegit o buscar fruita de més valor afegit. Bueno, se'ns passaven moltes idees pel cap, a veure com poder reconvertir el negoci per no perdre-ho tot, i va ser quan es va acudir a provar de fer una sidra. A partir d'aquí, pues, bueno, va ser una mica una lluita, perquè, o més ben dit, un aprenentatge molt llarg, això de fer una sidra amb poma de taula. Nosaltres fem sidra amb poma de taula, la poma que estem acostumats a menjar, majoritàriament és Granny Smith, i per fer això pues, vam haver de viatjar i dedicar les vacances de la família dels següents 4 anys a ser vacances cidreres.
Bueno, no està malament anar provant, no?, també fruita i anar, sí, i anar fent, sí, aquests experiments també que vau fer per arribar a tenir aquesta sidra.
Fins al 2015 que vam aconseguir embotellar la primera sidra i a partir d'aquí pues, bueno, ha sigut també un aprenentatge de la part comercial, de distribuïdor. També fem uns sucs de poma 100% naturals, excel·lents, monovarietals, és a dir, de diferents pomes fent diferents sucs, amb un format molt innovador, que és el Backing Box, que són 3 litres de suc de poma amb una aixeta, on es conserva molt millor el producte un cop obert, i hi ha altres productes com vinagres, marmelades, també fem algun licor. Ara estem desenvolupant uns postres, bueno, bàsicament el postre, que és la tatent i l'estrudel, però també tenim una altra, una mica de més de gama, com un crumble, amb congelat, perquè la gent s'ho pugui emportar o vinguent aquí a MoMA o en alguns punts de venda que començarem també a distribuir-los.
Perquè, Pau, a banda de tot això que comentes que esteu, de tots aquests productes que teniu, que treballeu amb la poma, a mi m'agradaria saber, perquè realment darrere aquesta història de la sidra hi ha una història divertida per explicar com va sorgir aquesta idea realment. Jo sé que també està posat el teu germà per aquí, no? Per crear aquesta sidra. O sigui, com va ser que vau dir, doncs mira, endavant, vale, tirem amb això. Sí.
És una suma d'idees de tota la família. També el meu germà va fer el treball de recerca sobre la sidra i, bueno, després de veure diversos viatges i veure diversos conceptes de sidreries arreu del món, doncs, bueno, vam decidir que ho teníem que provar i que havíem de tirar per algun lloc a veure què ens podria sortir. El nostre camí ha sigut que vam fer com una sidra anglesa, com un mètode artesanal anglès, i aquí s'hi han sumat les idees de tota la família, de tots els germans i el pare i la mare, que es conegut, diguem, la seva amb el que han entès. I també, doncs, al final tothom hi ha ajudat, inclús també les parelles.
Molt, això està bé perquè al final tot queda a casa, no?
Exacte.
I ara parlaves del procés d'elaboració també, Pau. Quin és el procés d'elaboració que utilitzeu per la vostra sidra? Perquè deies, no, que tenia a veure amb aquest procés anglès, vull dir, com ho treballeu? Des de que agafem la poma, no?, des del principi fins que tenim aquesta beguda.
Sí, per elaborar una sidra primer necessitarem extreure tot el suc i després passar a la primera fermentació. La primera fermentació són unes 4 setmanes on els llevats es mengen els sucres i transformen en alcohol i carbònic. I un cop la primera fermentació està acabada i estem preparats per passar a la segona fermentació, que és la malolàctica. A partir d'aquí, doncs, aquests dos processos són similars, molt similars a com elaborar un vi. I després queda l'última part, que és la part de on t'agafa la bombolleta, que el passem en uns tancs isobàrics, posem a 0 graus, a 2 bars de pressió, i és quan agafa aquesta bombolleta tan fina, que és més aviat, no?, com un xampanyet, un cava. I a partir d'aquí ja està a punt per embotellar, amb un embotellat isobàric.
I després per prendre directe, no, ja? Si ho tenim a punt per venir al restaurant, com bé deies, o per comprar-ho, per emportar-nos-ho. I què significa MOMA, realment? Per què vau decidir aquest nom?
MOMA ve de la suma de dues paraules, que és la M-O de Montgrí, vale? I la O-M-A de Poma. Vale? Per això tenim dos os al mig, que és MOMA amb dos os. Aquest nom, bueno, va ser un amic nostre que sempre ens ha ajudat en temes de marques i així, i és el que també ens va crear el logo, que ens va proposar diferents noms, i bueno, vam fer una votació familiar i va guanyar aquest.
Home, està bé perquè així també, no, teniu aquesta relació també amb el Baix Empordà, perquè tens en el vostre nom mateix, doncs també hi apareix, que això és important també.
Buscàvem una relació amb el Baix Empordà, buscàvem també una relació amb la poma, important, i tampoc, i no sabíem si sortir, volíem fer alguna cosa també una mica innovador, i creiem, doncs, que el nom també ho és, també es desperta una mica de curiositat, almenys.
No, totalment. Totalment, jo per això t'ho preguntava, perquè quan vaig veure el nom dic, a veure, hem de no, esbrinar exactament què significa i que quedi això, que quedi casa també a una empresa familiar i del Baix Empordà i que el nom també ho expliqui. És algo molt important, doncs, per aquí, per casa nostra. Perquè ens has explicat també, Pau, els altres productes que teniu derivats de la poma, no? Perquè no només feu aquesta sidra, sinó que teniu una àmplia varietat de productes que, evidentment, com a productors de fruit, en aquest cas ara actualment de poma, doncs treballeu. Vull dir que teniu postres, no, begudes, treballeu moltíssima varietat de productes.
Sí, tots aquests productes, doncs mira, van anar sortint de següents idees i que després també ens van portar altres productes més turístics, com també les visites guiades i la part del restaurant, que després, si vols, acabem de parlar. I l'últim projecte ha sigut aquest dels postres, que teníem molt clar que, o teníem una mica gràcies al restaurant, veiem que hi ha diferents postres de poma que tenen molt d'èxit i que a més a més són saludables, perquè és poma. I volíem buscar la manera de poder-la comercialitzar, però mai teníem el temps per dedicar-hi. i el Covid ens ha portat això. A les èpoques que hem estat amb el restaurant tancat, sí, doncs amb l'equip del restaurant, hem pogut acabar de desenvolupar doncs, aquesta gama per poder-ho treure.
Per venir més forts, sí, ara quan tot vagi tornant a la normalitat. Ara parlaves del restaurant, no? Perquè diem que, a més, el MoMA també és un restaurant sidreria. No sé si ja teníeu pensat el restaurant prèviament i l'heu convertit a sidreria o va ser conseqüència de crear aquesta sidra?
No, va ser la conseqüència de crear la sidra, sorprenentment. La nostra primera idea només era fer sidra, després fer sidra i sucs, i vam començar, com tots els cellers de quasi tot, almenys de quasi tot l'Empordà, quasi molts, fan visites guiades. Vam dir, bueno, nosaltres estem aquí entre Pals i Torroella i Montgrí, una zona que a l'estiu hi ha molta gent, perquè no duem a terme doncs, aquestes visites guiades i fem una cata de les dues sidres que fem i els quatre sucs de poma. I ho vam començar a encarar, com que teníem els sucs de poma, ho vam començar a encarar més aviat amb famílies, grups d'amics, i bueno, un producte també que es veja amb alcohol, que és fàcil de consumir. Que a vegades doncs, el món del vi doncs, bueno, ha de ser algú que quasi a tothom li agrada el vi, no? Però una mica una cosa una mica diferent. I a partir d'aquí, doncs, alguns clients ens van començar a demanar perquè aquesta visita no podia acabar amb un àpat, amb un esmorzar o amb un dinar. I al principi sempre dèiem que no, fins que, bueno, hi va haver un moment el 2017 que ens vam atrevir a proposar-ho i a oferir-ho. Ens vam preparar per això, també. I després, doncs, es va anar reconvertint una mica la primera idea, que només era fer oferir visites amb esmorzar o visites amb dinar, cap a un restaurant, cap a un restaurant sidreria.
I
això és el que és poder més conegut avui dia amb la marca MoMA.
Ara comentaves, Pau, que també feu visites guiades. En què consisteixen i com se us va acudir que seria bona idea també començar a fer aquest estil d'activitats?
Les visites guiades quasi des del bon inici, des del 2017, que duem a terme visites guiades. I això és una mica el que nosaltres, quan dedicàvem les vacances a ser vacances cidreres, doncs és el que feien nosaltres. Anàvem a diferents sidreries i els demanàvem per fer una visita guiada, pagant com un altre client. L'únic diferent és que poder fer més preguntes que altra gent.
I ara ho feu vosaltres.
Perquè volíem conèixer més, sí.
Molt bé. I al restaurant també teniu ara un espai molt xulo, que és el jardí. No sé si penseu, quin ús li voleu donar i com penseu potenciar-lo de cara a l'estiu?
El jardí, doncs, bueno, fins ara sempre hem jugat una part, és un complement del restaurant per prendre una sidra, prendre un suc, prendre una beguda de MoMA. I aquest any també, doncs, a les tardes, que al final és l'espai on l'hora que s'hi està més bé i el moment de més afluència, tot i que també tindrem oberts des del dematí, oferirem també alguna coseta per menjar relacionada doncs, amb la pastisseria MoMA.
A mi, Pau, m'agradaria aprofitar també, ja que parlem no, de Palau-sató, d'aquest municipi, si vosaltres el fet de tenir el restaurant en un poble petit com és aquest, si us ha condicionat d'alguna manera, o si depeneu exclusivament del turisme, o com ho heu portat, perquè realment a vegades sembla no, que aquests municipis petits costa més, però que després tenen molt d'encant quan vas fins allà i et traslladas fins allà.
Estem, jo penso, en una zona molt xula, aquí a l'Empordanet, Palau-sató, que al final fa que no estem en primera línia de costa i ens atrau molt de públic de la costa, també, però també públic una mica de l'interior. I això també ens fa una mica doncs, que al final ens dona una possibilitat una mica més de treballar al llarg de tot l'any. Nosaltres obrim tot l'any, i per nosaltres és molt important obrir tot l'any, per tenir la plantilla treballant tot l'any i poder també donar doncs, el servei als clients durant tot l'any, de dimecres a diumenge.
I avui, que és el primer dia, no? Com a també bona notícia, sembla que a veure si anem de cares a millor, és el primer dia no? en molt de temps sense el confinament comarcal. Com veieu vosaltres aquesta mesura? I si vosaltres heu tingut, ara abans deies que sí, no? que heu tingut el restaurant tancat, però no sé si l'heu tingut 100% tancat o heu pugut obrir algunes hores, o com ho heu fet fins ara i com ho afronteu a partir d'ara?
Bé, nosaltres ens agrada treballar i només hem tancat quan ens han obligat a tancar. És a dir, amb confinament municipal seguíem oberts, tot i que el poble era petit, però creiem doncs, que havíem de seguir oberts perquè, almenys, si algú del poble pot venir, doncs que pugui venir. La veritat és que estem contents perquè ja tocava, tenim molts clients d'arreu de Catalunya doncs, que volen venir, que ens truquen, que hi ha moltes reserves que els hem anul·lat, reservat dues o tres vegades amb tots aquests canvis. I jo crec que els pobles petits com nosaltres, restaurants de poble, ens ajudarà molt.
Ara deia l'Anna, no?, que teniu aquest jardí, aquest espai aquí que podeu aprofitar molt bé. No sé si sou optimistes ara de cara a la temporada d'estiu i què teniu també, no?, pensat, a part d'aprofitar aquest espai de jardí.
Jo penso que si, per exemple, per Setmana Santa va ser un preliminar del que serà l'estiu, aquest estiu serà una bomba. Jo crec que la gent tindrà moltes ganes de sortir. Ja ho notem, ens truquen que volen venir però que no poden i jo crec que això farà doncs, bueno, o que tothom farà turisme més local, no viatjarem tant i disfrutarem una mica doncs, de tota la Catalunya que poder molta part la teníem una mica desconeguda.
I del producte de casa també, totalment.
Exacte.
Doncs, Pau, esperem que sigui així, que aquest estiu pugueu treballar molt. Moltes gràcies per ser avui aquí a Ràdio Capital. Una abraçada.
Molt gràcies, bé, Pau. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Marc, també.
Igualment. Adéu, Anna.
Adéu. Adéu. Nosaltres acabarem el programa d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Serà el protagonista d'aquest inici de setmana amb un estat de cel progressivament més ennuvolat i alguns ruixats, més probables a la tarda que localment poden anar acompanyats de tempesta. La temperatura màxima es mourà avui entre els 16 i els 18 graus. Demà i la resta de dies que queden d'abril es mantindrà el temps insegur i variable amb un estat de cel entre mig i força ennuvolat i el risc d'algun plogim en general feble.
Gràcies, Albert. Fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà, ja ho sabeu, i mentrestant totes les notícies i l'última actualitat a la nostra web radiocapital.cat. Moltes gràcies i fins demà.